Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El distanciament social a les escoles bressol pot tenir conseqüències negatives pels infants. Així ho denuncien 16 llars d'infants privades de Sabadell que no veuen clares les condicions fixades per obrir a partir de la fase 2. Núria Tinteño és portaveu de la plataforma d'escoles bressol i directora de la Colorins de Can Llong.
Els nens són els grans oblidats. És a dir, actualment abordem que fora de l'escola es permeten reunions de 10 persones, infants inclosos, i sense difícil controlar. I llavors no entenem per què el departament ens demana tenir grups de 5 amb distàncies de seguretat, quan això és contraprudent, ja que els nens necessiten aquesta sociabilització. I impedir-lo pot tenir conseqüències a la salut mental i emocional dels nostres nens.
Les escoles bressol ja han fet arribar les seves queixes al president de la Generalitat, Quim Torra, a través d'un manifest. I precisament sobre aquesta qüestió s'ha posicionat el pediatre del Taulí, president de la Societat Catalana de Pediatria, el doctor Valentí Pineda, que no recomana portar els nens a l'escola si es pot evitar i alerta que no es deixin amb els avis pel risc de contagi que poden suposar. I mentrestant continua el debat sobre la lliure circulació entre Barcelona i la seva àrea metropolitana. Salut està a l'espera de rebre el vistiplau de sanitat per fer-la possible a partir de dilluns que ve, malgrat mantenir-se a la fase 1, una confirmació que podria arribar en les pròximes hores. I en esports, Antonio Romero no podrà participar al Playoff Express del juliol si no hi ha canvis en la reglamentació. Tot i això, el migcampista ja s'entrena al mateix ritme que la resta després de 10 mesos amb una lesió greu de genoll. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables i molt altes en relació amb els últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les properes hores parlarem d'una jornada en general molt tranquil·la, tot i el creixement de nuvolades a punts de muntanya, especialment Pirineu-Prepirineu, però també alguns núvols d'evolució diurna a punts del prelitoral. De fet, durant aquestes properes hores, encara fins al vespre, serà possible doncs algun ruixat aïllat, especialment cap al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental. I durant la matinada, de fet, no es descarta que puguin caure quatre gotes a punts de l'oest de la depressió central amb alguns estrats baixos que demà durant la matinada deixaran el cel una mica més tapat. De fet, en general, l'ambient demà serà també molt assolellat, de nou creixeran nuvolades al centre del dia, seran una mica més desenvolupades que avui i, de fet, són probables alguns ruixats durant la tarda, especialment cap al Pirineu i Prepirineu occidental. La jornada vindrà marcada, a més, per temperatura força elevada. Avui es podran apropar els 30 graus de màxima i de cara a demà tornarem a tenir un dia també de força calor. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana per d'aquests controls de mobilitat als quals ja ens hem habituat. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Sabadell, a aquesta hora no tenim incidències. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. 16 escoles bressol privades de Sabadell qüestionen les condicions en què poden reobrir a partir de la fase 2. El col·lectiu creu que haver de mantenir el distanciament social amb els nens podria tenir efectes negatius sobre els infants, un malestar que ja han fet arribar a través d'un manifest al president de la Generalitat, Quim Torra, però sobre el qual encara no tenen resposta. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Malestar entre aquest grup de 16 escoles bressol privades de Sabadell per no haver pogut intervenir des d'un punt de vista pedagògic en el disseny de la desescalada a les guarderies. La portaveu de la plataforma, Núria Tinteño, directora de l'escola bressol Colorins de Can Llong, assegura que els nens són els grans oblidats de la crisi del coronavirus i prova d'això, diu, és el pla d'obertura d'escoles que ha traçat el Departament d'Educació. En una entrevista al Notícies Migdia, Tinteño assegura que les mesures de distanciament i de només 5 infants per aula poden ser contraproduents per als nens.
Els nens necessiten jugar amb els altres nens, experimentar amb els seus sentits, necessiten tocar, necessiten moure's sense que ningú li digui no, 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 no. Han de descobrir, han de tocar. Llavors ens queixem de que bueno, el Departament d'Educació ens ha posat unes mesures que no haurem de ser mestres, no haurem de ser educadors, sinó que serem policies.
Les llars d'infants només podran reobrir un cop Sabadell entri a la fase 2 de la desescalada. Tintenyo assegura que només valoren fer el pas com agraïment a les famílies que han estat donant suport durant el tancament als seus centres.
Si obrim, obrim per les famílies, per totes aquelles famílies que ens han recolzat en tots aquests moments. Per nosaltres és una situació de crisi total, és a dir, portem 3 mesos tancats sense tenir ingressos i les condicions que tenim ara, amb 5 nens per aula, són inviables.
La directora de l'Escola Bressol Colorins de Calllong també ha insistit que les llars d'infants no s'han escapat de l'impacte econòmic de la Covid-19 i recorda que en la majoria de casos també s'han hagut d'acollir a un ERTO per garantir la viabilitat dels centres. Amb tot, les dificultats són moltes, ja que les despeses d'una escola bressol són molt elevades, afirma Tintenyo. Per això demanaran a l'Ajuntament l'aprovació d'un pla de rescat per al sector, una proposta que el col·lectiu traslladarà aquest mateix divendres a l'alcaldessa Marta Farrés en la reunió que té en concertada.
A tot això, el pediatre de l'Hospital de Sabadell i president de la Societat Catalana de Pediatria, el doctor Valentí Pineda, recomana portar els infants el mínim temps possible a les escoles. Això en el cas que la setmana que ve Sabadell passi a la fase 2 i els centres educatius hagin de tornar a obrir les portes. Pineda assenyala que el risc zero no existeix, tot i que de moment hi ha poques evidències que els infants siguin grans transmissors del virus. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Davant la possibilitat que Sabadell avanci dilluns en el pla de desescalada, molts pares es trobaran amb el dubte de si tornar a portar els seus fills a les escoles. Aquesta opció serà voluntària fins a final de curs i és en aquest sentit que el pediatre Valentí Pineda ha defensat que s'intenti evitar.
Sí que és veritat que no ens hem d'alarmar, però realment el contagi zero o el risc zero amb un nen que vagi a l'escola sense les mesures de prevenció, aquests dies tots en parlem, doncs no existeix, amb el qual hem de ser també curosos a l'hora de posar les normes que s'hagin de posar.
De totes maneres, si l'alternativa és deixar els nens i nenes amb els avis, sempre és millor que tornin a les escoles. Primer, perquè no està demostrat que els nens transmetin el virus de forma massiva. De fet, no hi ha hagut cap brot en un centre educatiu i en la majoria de casos són els adults els que porten el virus a casa. Però el segon motiu és de pes. Hem de protegir la gent gran millor del que s'ha fet fins ara.
Els avis ni veure'ls, pobrets, però clar, a veure, aquesta malaltia s'ha carnissat amb la gent més gran de 70 anys. El 88% dels morts per aquest virus han estat persones més grans de 70 anys, i això no ho hem d'oblidar-ho. Són les persones de risc, amb el qual, si hem de protegir algú en aquests moments, aquests dies, i si tornéssim a començar de zero, agafaríem la gent de més de 70 anys i els protegiríem a tope.
Per tant, si els nens no es poden quedar a casa, el més recomanable és portar-los als centres educatius. Això sí, tenint en compte les mesures de seguretat i controlar sempre els seus símptomes.
Que tothom tingui molt clar que no s'obliga ningú a anar a l'escola, és una cosa absolutament voluntària. Evidentment, les mesures que tots coneixem, la protecció individual en forma de mascareta, això probablement els professors sí o sí, els nens però si estan a espais oberts potser no, però espais tancats sí, rentat de mans sovint, aïllació de les habitacions, de les classes, i d'alguna manera és el que tots hem après amb aquests 2 mesos de confinament i de pandèmia.
De moment, l'obertura de les escoles no està confirmada i només serà possible si Sabadell entra en la fase 2.
L'ocupació a l'Hospital de Sabadell relacionada amb el coronavirus és de menys d'una 50ena de persones ara mateix. Hi ha 40 hospitalitzats a planta i 9 a la unitat de cures intensives. Les últimes dades que facilita la Corporació Sanitària confirmen que el nombre de pacients ingressats continua reduint-se. Doncs, Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda. 7 persones han abandonat la planta del Taulí respecte del divendres, últim dia que l'Hospital de Sabadell va facilitar les dades. A comptar des de la mateixa data, cal lamentar la mort de 4 persones, de manera que la xifra acumulada de finats és ara mateix de 352 des de l'inici de la pandèmia. El Ministeri de Sanitat ha registrat 35 noves morts per coronavirus en els últims 7 dies a Espanya i eleva 27.117 al total de defuncions, 283 més que les notificades en el balanç total fet públic dilluns. L'informe d'aquest dimarts també eleva la xifra de positius a 236.259, 859 més que ahir, i afirma que 194 casos van ser diagnosticats el dia anterior. Les funeràries catalanes han reportat 29 noves morts per Covid-19 en les darreres 24 hores, 16 més que en l'últim balanç. Això deixa la xifra global de víctimes en 11.877. A banda, s'han detectat 243 nous casos positius testats, un més, i ja en són 65.303. La xifra de casos possibles reportats no s'ha facilitat, perquè, segons argumenta Salut, ja es fan proves als sospitosos des de l'atenció primària.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La lliure circulació entre Sabadell i Barcelona, malgrat estar encara a la fase 1 de desescalada, podria ser una realitat a partir de dilluns que ve. La mesura serà la conseqüència directa d'unificar les regions sanitàries de Barcelona i les metropolitanes nord i sud, una proposta que el Departament de Salut ja ha fet arribar al govern de l'Estat perquè l'estudiï i la validi. La conselleria, encapçalada per Alba Vergés, creu que l'evolució de la pandèmia en les tres regions és similar i va en bona direcció. Per això, tot i que les dades es continuaran analitzant de forma segregada, en termes de mobilitat es podrien convertir en una sola regió a partir de dilluns. La proposta s'ha consensuat amb els alcaldes de les tres àrees, que ja hi han donat el vistiplau. És el cas de Marta Ferrés, que al cap de setmana, juntament amb altres alcaldes del PSC, havia demanat autoritzar la mobilitat entre Sabadell i Barcelona.
Jo crec que és una molt bona notícia, és el que havíem estat demanant alcaldes del Partit Socialista a la Generalitat de Catalunya. Ens sembla que en aquests moments és molt complicat explicar a la ciutadania que, per exemple, doncs, la gent de Sabadell podem anar a Mataró, però no podem anar a Barcelona, i per tant creiem doncs, que, evidentment, tot i que és claríssim que s'han de mantenir els criteris també sanitaris, però que, evidentment, també hem de fer mesures que puguem explicar a la gent i que siguin entendibles, per tant creiem que és una bona decisió.
La lliure circulació, la qual ha d'autoritzar el Ministeri de Sanitat, no implicarà un canvi de fase ni de Sabadell ni tampoc de Barcelona. De moment, el Departament de Salut no contempla que cap dels dos municipis salti a la fase 2 del desconfinament. D'altra banda, en les últimes hores, el Departament de Salut també ha confirmat que l'Hospital Temporal Vallès Salut es mantindrà preparat per donar resposta a un possible rebrot de la Covid-19 fins a finals d'any. Marta Ferrés.
Crec que hem de ser curosos. Vam estar molt a punt doncs, de col·lapsar els sistemes sanitaris. No sabem què és el que passarà doncs, en els propers mesos, no sabem què és el que passarà doncs, quan vingui la tardor i quan vingui l'hivern, i em sembla doncs, que el més prudent és mantenir aquesta instal·lació, com a mínim doncs, fins que veiem com evoluciona la pròpia pandèmia. Per tant, des del punt de vista de l'Ajuntament, com us deia, absolutament d'acord amb aquesta decisió.
El pavelló habilitat a la pista coberta d'atletisme i que mai ha arribat a acollir pacients va suposar una inversió municipal de gairebé 200.000 euros.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
El districte 3 ha estat un dels punts de Sabadell més colpejats per la Covid-19, una dura situació que de ben segur marcarà durant setmanes i mesos el dia a dia del barri i que des de la Biblioteca del Nord volen recollir a través del projecte El Nord Confinat, memòria de la pandèmia. Per això han demanat als veïns que els facin arribar documents que expliquin com han viscut el confinament i el coronavirus. La Biblioteca del Nord fa temps que és una eina de cohesió del barri i és un paper que, malgrat el coronavirus, vol seguir exercint. Per això la voluntat principal d'aquesta activitat és, sobretot, treballar el sentiment de pertinença. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el director de la Biblioteca del Nord, Isaac Barratxina.
Necessari positiu perquè ens aporta un sentiment de pertinença, no? de d'empoderament amb el barri, amb el districte, un districte que certament és necessari a la cosa social. I a partir d'aquí va néixer i vam dir, bueno, algú senzill que permeti sentir-nos tots partícipes, còmplices de...
L'equip de la biblioteca no ha posat gaire requisits respecte a quins materials volen que els facin arribar als veïns. Ara bé, sí que volen que siguin imatges, sons o textos que permetin crear una memòria històrica del barri. Barratxina assegura que la voluntat de la Biblioteca del Nord és que tots aquests documents es converteixin en una exposició.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Desvincular la pacificació de la Gran Via de la construcció d'altres infraestructures, com la Ronda Nord. Aquest és el punt de partida de Toni Font com a assessor del programa de transformació urbana de l'àmbit de la Gran Via Ripoll, segons ha expressat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
La Ronda Nord no ha de ser una excusa perquè no repensem la Gran Via. És obvi que la pacificació final d'aquesta infraestructura viària arribarà al moment en què puguem desviar el trànsit que ens ve de Castellà al Vallès i que aquest pugui anar directament a buscar la C-58 sense haver de travessar la ciutat de Sabadell. És obvi que quan tinguem les rondes tancades, aquesta anhelada anella de rondes viàries que ens permetin circular sense haver d'entrar a la ciutat però fer tot el recorregut de manera perimetral, això serà una gran oportunitat que servirà perquè, evidentment, la Gran Via es pugui pacificar del tot.
En aquest sentit, Font insisteix que el model d'autopista urbana ja està caducat, sobretot perquè el mateix entorn de la Gran Via ha canviat des de la seva construcció, passant d'estar rodejat de fàbriques i solars a convertir-se en un entorn residencial. Per tant, mentre no arriben els canvis estructurals a l'eix de la Gran Via i al Ripoll, Font defensa que es poden anar emprenent petites accions que permetin fer un salt cap a la qualitat de vida.
Jo no treu que ja puguem iniciar petites accions, però realment significatives. Ja es va fer no fa tants anys. Abans a la Gran Via no hi havia semàfors. No n'hi havia. Estava concebut com una autopista urbana. Es van posar semàfors per intentar guanyar transversalitat. Aquest és un dels principals objectius que nosaltres perseguirem.
En aquest sentit, Font assegura que la Gran Via només és creuada per 11 carrers en l'actualitat, mentre que n'hi hauria 16 que podrien guanyar aquesta transversalitat, relligant barris separats per aquesta infraestructura. El responsable del programa urbanístic és conscient que l'impacte del coronavirus podria condicionar el finançament de la transformació de la Gran Via. No obstant això, reitera que la pandèmia també ha de servir per fer un canvi de prioritats, apostant per la salut pública per sobre de la resta d'interessos. I de l'urbanisme a la política, perquè avui, dia 26 de maig, es compleix un any de les últimes eleccions municipals que Sabadell es van traduir en un canvi de govern. Després de 4 anys amb un executiu quadripartit format per Esquerra Republicana, la Crida, Unitat pel Canvi i Guanyem, el Partit dels Socialistes recuperava l'alcaldia sota el lideratge del que ha estat la primera alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés. El resultat de les eleccions del 26 de maig del 2019, doncs, va canviar completament la composició política de l'Ajuntament. Què va passar ara fa un any? Ho repassem en el següent reportatge.
Amb una participació 8 punts més alta que en els comicis del 2015, les eleccions del 26 de maig del 2019 deixaven el PSC com el clar guanyador, creixent en 5 regidors respecte al mandat anterior, quan va quedar tocat després de la crisi del cas Mercuri. Tot i que la formació de Marta Farrés necessitaria suports per ser escollida alcaldessa, la mateixa nit electoral tenia clar que ho volia ser.
Volia ser la primera alcaldessa socialista de la ciutat, però que volia ser l'alcaldessa de tothom, de tots els sabadellencs i de totes les sabadellenques, dels que ens han votat i dels que no, perquè per això ens hem presentat. Els socialistes som la força més votada i per això serem els encarregats de formar un govern de canvi.
El suport per ser alcaldessa arribaria pocs dies després amb l'anomenat Pacte de la Concòrdia, que signaria amb la líder de Podem, Marta Morell. Tot i que la formació no va obtenir els resultats esperats, va ser decisiva.
No són els resultats que nosaltres voldríem, però sí que ens agradaria remarcar que Podem Sabadell és l'única força que no estava en el consistori que entra en aquest Ajuntament de Sabadell.
De fet, la nit del 26 de maig, els líders de les dues principals forces que havien conformat el quadripartit, Esquerra i la Crida, encara confiaven en la possibilitat d'arribar a un acord per evitar el retorn del PSC a l'alcaldia, unint el pes de ser segona i tercera força respectivament. Ho apuntaven en directe a Ràdio Sabadell Juli Fernández, líder d'Esquerra, i Matías Serracan, cap de llista de la Crida.
Treballarem i ens hi deixarem la pell i esperem que totes aquestes formacions també ho facin per poder fer un govern fort, sòlid, estable, amb majoria absoluta a la nostra ciutat. Els nostres 7 regidors i regidores estaran allà per construir aquesta majoria.
L'escenari està obert, no? L'escenari, la nostra anàlisi que podem fer a dia d'avui, que és una anàlisi encara, diguem-ne, en calent, no? Malgrat el que s'havia apuntat durant el recompte, no? A mesura que anaven avançant, nosaltres no creiem que estigui tot tancat.
Qui també s'oferia com a suport per al nou govern socialista era Junts per Sabadell, un suport que no s'ha materialitzat fins a la votació dels pressupostos del 2020. L'objectiu de Lourdes Ciuró la nit electoral era poder deixar petjada.
Aquests regidors serviran per mirar d'implementar alguna cosa del nostre programa. Creiem que no s'ha necessitat un rumb. Intentarem deixar la nostra petjada perquè aquest rumb es pugui agafar, perquè sincerament creiem que tenim un bon projecte per la ciutat, perquè ha estat molt treballat, molt contenta de l'equip.
Ciutadans, per la seva banda, se situava com a quarta força del consistori, mentre que 3 partits perdien representació. 2 d'ells formaven part del quadripartit, però es presentaven amb sigles diferents. Sabadell en Comú, amb Joan Berlanga al capdavant, i 100% Sabadell, liderat per Marisol Martínez.
El que és més trist de tot és que les classes populars que estan no independentistes, que estan a l'esquerra del PSC, doncs una fragmentació que respon en molts casos a persones que no han volgut treballar en comú, que no s'han volgut presentar a primàries, que han optat per fer projectes personals, això ha deixat orfe en gran mesura aquestes classes populars dels barris, que són molt significatives.
No hemos sido capaces de llegar, no hemos sido capaces de dar nuestro programa a entender, no hemos sido capaces de llegar a la ciudadanía y no hemos sido capaces de convencer. Y nada más, antes yo he dicho a mi gente que en democracia nadie se equivoca y la democracia hay que respetarla.
També quedava sense representació el Partit Popular, que en el mandat del 2015 al 2019 només comptava amb un regidor, Esteban Gessa.
En joc de concentrar el vot en un partit, en aquest cas que podia haver sigut el nostre, s'ha presentat una altra opció, que és en aquest cas Vox, que evidentment quedarà molt junt, però aquests vots, doncs, evidentment, una part important d'aquests vots entenc que en el seu moment eren del Partit Popular.
Després de les eleccions del 26 de maig, l'Ajuntament va quedar renovat amb 22 cares noves i 13 dones.
Hola, sóc l'Àngel dels anuncis de Càritas i sento molt comunicar-vos que durant aquest estat d'alarma el nombre de peticions socials a Càritas s'ha multiplicat per 3. Sí, sí, per 3. La majoria són per aliments, habitatge o subministraments bàsics, així que necessitem triplicar la quantitat de donacions i per fer-ho necessitem la teva ajuda. Per 3. Cada gest compta i el que realment necessitem és que ara l'Àngel siguis tu. Col·labora, si pots, a caritascatalunya.cat.
Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la destitució del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, i ho emmarca amb una remodelació d'equips dins l'àmbit de la màxima confiança. Durant la compareixença posterior al Consell de Ministres, Marlaska ha assegurat que la remodelació del cos policial és l'explicació d'aquesta destitució.
Es un cambio, una modificación dentro de los equipos, tanto de la Dirección de la Guardia Civil como de la Secretaría de Estado. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza, vuelvo a decir. No tiene ninguna otra cuestión, ninguna otra razón u objetivo esa sustitución, ese cese del coronel Pérez de los Cobos.
Marlaska ha dit que després dels seus més de 30 anys de carrera judicial té molt clares les competències que té un ministre i les que té un jutge. Tot plegat ho ha dit després que la jutgessa que investiga les mobilitzacions del 8M l'hagi començat a investigar ell per si ha cessat el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, per no complir les seves ordres en relació a la causa. Segons publica la cadena SER, la magistrada vol saber si la decisió està relacionada amb l'informe que el fins ara cap de la Guàrdia Civil a Madrid va enviar al jutjat que investiga les mobilitzacions feministes i sobre el qual no hauria informat Interior. I en aquest context, el director adjunt del cos, Laurentino Ceña, ha presentat la dimissió del Ministeri de l'Interior després del cessament de Diego Pérez de los Cobos, segons ha avançat Voz Populi. Ceña és el màxim càrrec de la Guàrdia Civil després de la directora general del cos, Maria Gámez, que es va incorporar al càrrec el gener passat. D'altra banda, el govern espanyol aprova 2 préstecs extraordinaris a la Seguretat Social per l'augment de les despeses derivades de la crisi del coronavirus i la davallada dels ingressos. El primer crèdit és de 14.002 milions d'euros, volíem dir, per mantenir l'equilibri pressupostari i seguir amb aquest esforç de protecció. A més, també s'ha aprovat la concessió d'un segon préstec d'un màxim de 16.500 milions d'euros sense interessos. I el Banc Central Europeu veu probable que els bancs de l'Eurozona tinguin pèrdues significatives pels efectes de la Covid-19. En un informe sobre estabilitat financera, la institució alerta que la pandèmia augmenta els riscos perquè amplifica enormement les vulnerabilitats ja existents en el sector financer, les empreses i els governs.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho avançàvem en titulars. Antonio Romero és un dels noms propis en el retorn a la feina del Centre d'Esport Sabadell. Si no hi ha un canvi en la reglamentació, el migcampista andalús no podrà disputar el play-off express. No obstant això, aquests dies torna a sentir-se futbolista gairebé 10 mesos després de la greu lesió que va patir al genoll. Precisament en aquestes dues jornades de treball sobre la gespa, comparteix torn amb l'home que va ocupar la seva fitxa, el terrassenc Xavi Boniquet. A casa, Romero ja s'estava entrenant al mateix ritme que la resta. Tot i aquest contratemps, espero fer-ho aviat també a la nova Creu Alta.
Por tiempos estaría al 100%, porque este día 30 hago ya 9 meses desde la operación, entonces en teoría debería estar completamente recuperado. Pero con este parón que hemos tenido por medio y todo eso, pues estaría entre un 85 y un 90% de estar casi al completo con el equipo. Y bueno, pues iremos siguiendo con la misma progresión que teníamos pensada, si no se hubiera parado todo el tema por el confinamiento, pero la verdad que bueno, que sí voy a realizar trabajo con el grupo casi al 100%.
La temporada passada, Romero va aconseguir l'ascens a segona divisió amb un Mirandés que, com el Sabadell, va acabar tercer del seu grup. Aquest cop no estarà disponible sobre el terreny de joc, però el sevillà espera aportar el seu granet de sorra, sigui concentrat amb la resta de l'equip o sigui des de casa.
Si nos encontramos en que la plantilla viaja al completo, pues estaré metiéndole un veneno al equipo impresionante, porque no es mi primer playoff que he jugado, y obviamente pues ayudándolo con consejos, con la ayuda que necesiten y dándole muchísimo apoyo. Y si lo tengo que ver desde casa, pues estaré que me subiré por las paredes con ganas de estar allí con ellos y obviamente transmitiéndoles toda la energía posible para que les vaya muy bien.
Mentrestant, el llibre d'en Renous del Playoff Express ha sumat un últim capítol en les últimes hores. En el full d'inscripció que han d'omplir els participants, la Federació Espanyola s'eximeix de tota responsabilitat en cas que es produís un contagi. Això ha provocat crítiques, especialment dels primers classificats, mentre que equips com el Centre d'Esports es mostren disposats a assumir aquest risc. De Raona Marinals al Real Madrid. Aquest és el salt que farà Armand Vallès de cara a la pròxima temporada. El qui ha estat màxim golejador del mercantil enguany a Lliga Nacional ha fitxat pel juvenil del conjunt blanc. Vallès ha estat capaç de fer 7 dianes amb els Blaugrana, malgrat ser tot just el seu primer any com a juvenil. El bon rendiment mostrat va cridar l'atenció d'equips com el Madrid. Així ha explicat l'atacant com es va lluir el dia que el van anar a veure de ben a prop.
Estàvem res un dia, al desembre, estàvem un dia a casa i res, van trucar ells directament dient que m'estaven mirant i que ja ho tenien quasi fet, que no em volien encara 100%, però que estan interessats. I després van venir un dia a veure'm i just aquell dia vaig tenir la sort de fer 2 gols i ja es van quedar encantats pel tot i res, a poc a poc pues, ja hem anat negociant i tot i fins ara ja està, s'ha fet oficial.
De moment i com a jugador de segon any, Vallès jugarà amb el juvenil B madridista. El gran objectiu, un cop finalitzi la seva etapa formativa, és poder fer el salt al Real Madrid-Castilla. El pas a la fase 1 no ha significat gairebé cap canvi a l'hora de practicar esport a l'aire lliure. Quan una persona surti a córrer, en bicicleta o a fer senderisme, el límit continuarà sent municipal. És a dir, que en aquest cas un sabadellenc no pot sortir de Sabadell per fer esport. Amb una excepció, això sí, aquells que siguin federats sí que poden fer esport lliurement per tota l'àrea sanitària, respectant sempre les franges horàries. Per tant, si no es disposa de llicència federativa, no es podrà anar a un lloc tan concorregut com la Mola, fins que no es passi a fase 2. Salvador Verdagín, vicepresident de la UES, explica com s'estan adaptant els sabadellencs a tot plegat.
Aquests dies, doncs, la Mola, vull dir, com, per dir-ho així, és una miqueta més enllà del nostre rural des de Sabadell, no? Que si heu pogut donar una volta pel rural, doncs els sabadellencs, molts l'han descobert d'ara, no?
En aquesta entrevista al programa Hotel Suís, Verdagín ha demanat que hi hagi alguna mesura de control quan es pugui accedir lliurement a la Mola per evitar també aglomeracions. Un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 26 de maig, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant, com sempre, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornarem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el cafè de la ràdio amb Mireia Sanz. Que acabeu de passar un bon dimarts i ens retrobem demà a la 94.6.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.